Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
En marxa el procés per posar fi a les ocupacions il·legals en terrenys de Cifuentes després de les múltiples denúncies veïnals per molèsties. En aquests terrenys, tant de propietat municipal i de Vimussa com de privats, hi ha construccions il·legals i horts, un espai que volen transformar, com apunta la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.
Vam iniciar el procés de tramitació administrativa, que això és molt important perquè sense això tampoc és una cosa que a vegades costa molt d'entendre, però sense aquesta tramitació administrativa no podríem recuperar la propietat. Ara, un cop s'ha iniciat això i des de Patrimoni s'han començat a fer els expedients i des de Vimussa també, ara el que volem és que comenci a visualitzar-se una mica més d'actuació allà, perquè és veritat que tant associacions de veïns com els propis veïns de la zona doncs, bueno, tenien moltes queixes fa molt de temps. No només ara des del 2019, sinó que és un tema molt recurrent.
En paral·lel al procés administratiu, també es tancarà l'accés rodat a aquesta zona, s'informarà de la il·legalitat de les ocupacions i, en un últim estadi, s'imposaran sancions. La plaça Sant Roc acull aquesta hora una rebuda a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. És el primer acte oficial que se li fa a la ciutat des de l'indult concedit la setmana passada. Des de la plataforma Free Forcadell destaquen que la sabadellenca va passar 1.189 dies a la presó de forma injusta. En cultura també us explicarem que el Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana ja té guanyadora. Es tracta de Roser Caminals, amb la seva obra Garbo Parla. La novel·la explica la història d'un espia català que va col·laborar amb els serveis secrets anglesos durant la Segona Guerra Mundial. I en esports, el Sabadell incorpora a les seves files un tercer fitxatge. Es tracta de Leo Quintero, central esquerrà de 22 anys i procedent de l'Hèrcules. El defensa acumula una quarantena de partits a la segona B entre els jugats amb aquest equip i la temporada prèvia amb el Peralada. El fitxatge de Quintero se suma als de Joseba Muguruza i Emilio Bernat. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte a les últimes hores i respecte a ahir. Què hem d'esperar de cara al vespre? Li preguntem al Pere Cladera. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica marcada per la presència d'algunes nuvolades a les comarques del litoral prelitoral central, també en punts de les comarques de Girona i en altres punts de muntanya del Pirineu i del Prepirineu. De fet, esperem que al llarg de la tarda es pugui escapar algun ruixat, poc important, en principi, el cavall de la Garrotxa, el Ripollès, Pla de l'Estany, al voltant de la serralada transversal, en general serien poc importants, i de cara al vespre i la nit aquests ruixats podrien arribar al nord de la Catalunya central, a punts d'Osona o del Berguedà, on també en principi serien poc importants. De cara al vespre i la nit, els núvols també augmentaran cap a la Catalunya central, punts del litoral i prelitoral de Tarragona, i de fet de cara a demà ens despertarem amb aquests núvols abundants en punts de les comarques del Pla de Lleida, Catalunya central, meitat sud del litoral i prelitoral. Fins i tot en aquest sector, de cara a demà al matí es podria escapar algun ruixat, en principi no gaire important, i demà a la tarda repetirem la mateixa situació que aquesta tarda, per tant, algun ruixat poc important al Pirineu més oriental. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem una situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Concretament, hi ha 5 quilòmetres de retencions a la C58 de Montcada en els dos sentits i a la C17 també al seu pas per Montcada hi ha 4 quilòmetres de cues arran d'un accident que ha obligat a tallar un carril en sentit nord. Ja a Barcelona, trànsit molt dens amb trams d'aturades a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, l'Ajuntament de Sabadell ha iniciat el procés per acabar amb l'ocupació il·legal de terrenys a Cifuentes. La superfície afectada, que arriba a Can Llong, inclou solars municipals, de Vimussa i també de propietat privada. L'objectiu de l'actuació és acabar amb les activitats irregulars que s'hi fan i que pateixen els veïns d'aquesta zona, que s'han queixat de forma reiterada al llarg del temps. Mentre es tramiten els diferents expedients de recuperació dels terrenys i d'enderroc de les construccions il·legals, el consistori emprendrà també algunes accions per evitar noves ocupacions. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molinà, ha explicat que el govern porta treballant en el tema des de l'inici del mandat, però que l'inici del procés s'ha allargat per la dificultat, en alguns casos, de localitzar els propietaris de part dels terrenys afectats que van de Cifuentes a Calllong.
Al final, des de disciplina, bueno, pues tenim la titularitat dels terrenys privats. La vam aconseguir i, bueno, i hem començat a fer expedients de disciplina per tal que ells també s'involucrin i ens ajudin, perquè sí que és veritat que, com dius, a l'Ajuntament i Vimusa era molt més senzill saber quins terrenys teníem, però comunicar-nos amb els propietaris, que gairebé tots són o bancs que ja no existeixen o algun propietari que tampoc existeix però hi ha un hereu, pues ha sigut complicat, per això el procediment ha sigut molt llarg.
En paral·lel al procés administratiu, l'Ajuntament també emprendrà un altre tipus d'actuacions per prevenir noves ocupacions a la zona. La regidora ha detallat en què consistiran.
Intentar fer un perímetre de seguretat on estan les zones ocupades perquè no s'ocupin més zones de les que ja hi ha. També es volia instal·lar rètols i avisos explicatius de la il·legalitat de les ocupacions, que també és important. Es vol tancar també els accessos rodats a l'interior de les zones ocupades. Aquí també estem parlant tant de la part de Cifuentes com de la part que dona Can Llong, que també es pot entrar als horts il·legals des d'allà. Volíem també tancar aquests accessos a l'interior.
A més, afegeix que a mesura que es recuperin els terrenys, s'enderrocaran els habitacles precaris que s'hagin pogut aixecar. Per això, Mar Molina avisa que si després de perimetrar i senyalitzar la prohibició de fer ocupacions en aquella zona hi tornen a haver, es denunciarà i es sancionarà els infractors. La superfície afectada per aquestes ocupacions està inclosa dins del pla urbanitzable, de manera que, mentre es faci el procediment, els tècnics de l'Ajuntament i de Vimusa, qui també n'és propietària d'una part, començaran a definir quins podrien ser els usos en un futur.
L'Ajuntament de Sabadell delegarà el cobrament dels tributs municipals i les multes de trànsit a la Diputació de Barcelona. Així ho ha aprovat el ple municipal aquest matí en una sessió extraordinària on la mesura ha rebut el suport de PSC, Podem i Junts per Sabadell. En canvi, Esquerra i la Crida hi han votat en contra i Ciutadans, que també han estat crítics amb la decisió, s'han abstingut. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, del PSC, ha defensat la mesura perquè el programari de l'Ajuntament està envellit i caldria tecnificar la plantilla municipal, diu. Dos problemes que diu que delegant les competències se solucionen.
La delegació de l'organisme, què ens pot aportar? Doncs pot solucionar de manera més immediata. Hi ha un cost més favorable pels interessos municipals pels dos aspectes claus exposats anteriorment. D'una banda, disposar de més personal per dur a terme les funcions de l'aplicació dels ingressos de dret públic municipal amb un personal amb molta experiència i tecnificat, disposar d'una plataforma tecnològica preparada per treballar la dada i la possibilitat de gestionar amb més eficiència els diferents processos que conformen l'aplicació dels ingressos de dret públic.
Esquerra i Crida han estat els més crítics amb la mesura, ja que consideren que la ciutat perd competències i que es menystenen els treballadors municipals. Elia Soriano Costa és portaveu adjunta d'Esquerra i Anna Lara, regidora de la Crida.
No és millorar el servei que prestem, és encarregar un altre que faci les tasques que nosaltres estem dient que no podem fer. I això és un error de plantejament, perquè estem menystenint indirectament els treballadors municipals, però també ens estem inhibint d'una competència que ens és pròpia i que hauríem de voler exercir des de l'excel·lència.
Perdem capacitat de direcció política, perdem capacitat d'incidir i capacitat de maniobra. I no és menor a la pèrdua de control sobre els propis tributs de forma directa i estratègica.
Ciutadans que s'han abstingut consideren que la delegació de les competències no és adequada per Sabadell, ja que una ciutat tan gran hauria pogut dubtar per solucions que mantinguin el servei a la ciutat. En canvi, Podem i Junts han donat suport a la mesura, argumentant que la decisió és reversible d'aquí a dos anys. Marta Morell, portaveu de Podem.
Si la proposta tira endavant durant els propers exercicis, tindrem l'oportunitat de comprovar els seus avantatges i inconvenients de forma clara i també tindrem la possibilitat de modificar la decisió si el resultat no és el que tots i totes esperem.
El cobrament dels impostos per part de la Diputació començarà l'1 de gener del 2022. Encara en l'àmbit polític, el sabadellenc Josep Suárez, actual president de la Fundació Tendis, haurà d'abonar 115.000 euros al Tribunal de Comptes. Ell és un dels exalcàrrecs de la Generalitat que hauran de fer front a una fiança multimilionària de 5,4 milions d'euros per la promoció de la independència a l'exterior. Suárez va ser delegat del govern al Regne Unit entre els 2011 i el 2016. Ell mateix ha admès que és una xifra molt important i que s'enfronta a l'embargament de casa seva per poder-hi fer front. També ha lamentat que el Tribunal de Comptes s'acull a fets que no s'ajusten a la realitat. L'exdelegat del govern al Regne Unit defensa que sempre va mantenir una actitud institucional mentre va exercir el càrrec i alega que, aleshores, el debat no era precisament el de la independència.
Perquè consideren que sí, que feien propaganda, diguem-ne, independentista. Clar, jo vaig incorporar el 2011, en aquella època, s'estava parlant de pacte fiscal, que va ser com va venir Mascullell, diguem-ne, allà diverses vegades, que també li imputen a ell els viatges per venir allà. I venia, diguem-ne, anàvem tots dos a la City a veure bancs pel tema de l'emissió de bonos, ja m'explicaràs tu què té a veure. Però bueno, és igual, és el todo vale, saps?
El Tribunal de Comptes ha donat a conèixer avui el seu veredicte, que també afecta els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, a més del vicepresident Oriol Junqueras i tres consellers, Raül Romeva, Andreu Mascolell i Francesc Homs. El tribunal exigeix a tots els investigats abonar els diners en concepte de fiança en el termini de 15 dies. La sentència definitiva, però, encara trigarà més d'un any. Després es pot recórrer al Tribunal Suprem.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els indicadors de la pandèmia han empitjorat avui. El risc de rebrot ha pujat als 76 punts. La velocitat de contagi ha escalat a l'1,22, mentre que la incidència acumulada a 14 dies és ara de 65 casos per cada 100.000 habitants. Respecte a ahir, també s'han detectat una vuitantena de positius més que eleven la xifra als 19.965. També hi ha hagut una defunció que fa créixer el volum total de morts des de l'inici de la pandèmia a la ciutat a les 563. Tot i això, hi ha una estabilitat que de moment no es trenca i unes dades epidemiològiques que permetran una recuperació de certa normalitat també en els casals d'estiu d'aquest any. De fet, des de les entitats organitzadores asseguren que s'assemblaran més als casals prepandèmia. El director de l'Associació Juvenil Esquits, Sergi Asensio, assegura que poden començar a sortir i anar a la piscina i per això han aprofitat per organitzar activitats més lúdiques que l'estiu passat.
L'estiu passat sí que vam incorporar en algun casal una part més de treballar acadèmicament, perquè veníem d'una situació que així ens veiem que havíem de reforçar-ho, però ara que l'escola, diguéssim, ha retornat a la normalitat, tornem també nosaltres a fer un lleure enriquit, evidentment, però sobretot on volem fer èmfasis és en la convivència, en els valors, en gaudir, no?, i aprendre a partir del joc i tal. I llavors que sí que, bueno, no sé, coses així que farem, anirem al Tibidabo, anirem al cinema també, anirem a les piscines.
Sortir del dia a dia del curs escolar també és l'objectiu del casal de Village New. En aquest cas, però, ho fan a través de la innovació, com apunta el seu organitzador, Pere Garcia.
Cada any intentem que sigui una innovació, perquè treballem tot el tema de la robòtica, tot el tema de realitat virtual, la tecnologia a l'hora de fer les excursions amb geocaching. Intentem que no sigui tot el que és dintre de la matèria educativa que ja porten fent durant tot el curs escolar, que li sigui una miqueta, doncs, bueno, de noves coses, no?, de noves experiències i sobretot d'innovació, que és el que també ens diferencia una miqueta de l'escola o d'altres casals.
Una innovació que també és present al casal de robòtica de l'agrupació astronòmica. Albert Morral és director científic de l'entitat.
Fem robòtica amb Arduino, que són unes plaques molt senzilletes. Avui en dia està molt, molt ben muntat, eh? Hi ha molt material perquè nanos joves de 13, 14, 15 anys puguin iniciar-se en el món de la robòtica. Hi ha tant plaques electròniques per iniciar-se i fer coses, com llenguatges de programació molt senzillets perquè comencin a programar i comencem a fer jocs, per exemple. Fem programació de jocs de zero, per exemple, fem un joc de futbol, doncs dibuixem el camp, després les línies, i van aprenent a programar de mica en mica fent un joc.
L'Astronòmica també ofereix casals d'astronomia tant per alumnes de primària com per estudiants de batxillerat. I encara relacionat amb l'educació, 300 alumnes vallesans, entre els quals s'hi compten 65 sabadellencs, participen aquesta setmana al campus Ítaca. La iniciativa, impulsada des de la Universitat Autònoma de Barcelona, pretén captar l'interès d'alumnes amb un alt rendiment escolar, però amb situacions econòmiques i socials complexes. Tot plegat amb activitats interactives i adaptades als seus coneixements. La responsable del campus Ítaca, Elsa Espinosa, n'ha apuntat un al programa El Cafè.
Mira, ara mateix estan fent un simulacre d'un judici. Llavors el que se'ls explica és tot el que és el vocabulari tècnic del dret, el com, no, com s'han de presentar en un judici, com han d'argumentar que ha passat el simulacre. Se'ls simula una situació on hi ha diferents personatges i cada un representa un d'ells i s'han de defendre. Han de buscar proves i a la tarda fan com la simulació d'un judici amb un jutge real.
Com a novetat, aquest any s'ha incorporat l'àmbit de la microbiologia en les activitats del campus. També s'aborden qüestions com la veterinària, la robòtica o l'arqueologia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En cultura, Roser Caminals és la guanyadora del 41è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb l'obra Garbo Parla. La novel·la és protagonitzada per l'espia català Joan Pujol i Garcia, alias Garbo, que va jugar un paper decisiu a la Segona Guerra Mundial col·laborant amb els serveis secrets anglesos. El president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Junyer, ha subratllat que aquesta edició ha marcat un nou rècord de participació en el concurs, amb 109 obres presentades, i ha destacat els motius per escollir el text de Caminals com a guanyador.
És un premi inesperat, perquè fa pràcticament 30 anys que publico i arriba un moment que es necessita un acte de fe per creure's que això encara és possible. Naturalment m'he presentat d'altres vegades i he perdut. I aquesta vegada tenia tan clar que tornaria a perdre que vam fer les reserves per les vacances durant aquestes dades. I vam haver de canviar-les, evidentment. Encara m'estic recuperant de la sorpresa.
El lliurament del premi s'ha fet des del Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, en un acte presidit per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i on la guanyadora ha conversat amb la periodista Glòria Serra. Demà, Roser Caminal serà entrevistada al programa El Cafè de la Ràdio a 9:45 del matí.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Vols fer un cafè amb nosaltres?
Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzada de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. Analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 11:45, amb Mireia Sanz.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Mig miler de persones es troben concentrades a aquesta hora a la plaça Sant Roc per rebre l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, després de ser indultada la setmana passada. A plaça Sant Roc hi tenim el nostre company Pere Gallifa. Pere, bona tarda.
Hola, Karen, bona tarda. Doncs bé, fa escassament mig minut que ha acabat l'acte, com és habitual amb el cant dels segadors. Com deies, mig miler de persones s'han concentrat a la plaça Sant Roc de Sabadell per donar la benvinguda, aquesta benvinguda metafòrica a Carme Forcadell, després que rebés l'indult la setmana passada. L'expresidenta del Parlament ha iniciat un breu parlament davant de tota la gent, on ha agraït especialment a tots els sabadellencs que des que van tancar la presó els líders independentistes, doncs cada dia s'han estat manifestant a les 12 del migdia a la plaça Sant Roc. tingut un record per ell i també per les persones, pels seus companys de partit, pels companys que lideraven el procés, que encara són a l'estranger, i els hi ha desitjat que poguessin tornar aviat a Catalunya. Una Carme Forcadell, que ha vingut acompanyada de la seva família i també d'algunes personalitats del món de la política, per exemple, l'exconsellera Meritxell Serret i també la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Forcadell ha dit que el primer objectiu de l'independentisme és posar fi a la repressió, ho ha dit amb aquestes paraules textuals, i que després ja s'hauria de lluitar per l'autodeterminació per aconseguir, ha dit, una república catalana lliure i feminista. També ha dit que serà una lluita llarga. L'acte ha acabat amb una entrega de rams de flors a la expresidenta del Parlament i també amb un pilar de quatre dels Saballuts.
Moltes gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
El dia també ens deixa altres titulars. El govern espanyol destinarà més de 2.000 milions d'euros a beques i ajudes a l'estudi per al curs 2021-2022. El Consell de Ministres ha aprovat avui aquesta partida, 128 milions més elevada que l'anterior i de la qual es podrien beneficiar 850.000 estudiants. Des del 2018 l'augment ha estat de prop del 40%. Recuperar el 70% de la presencialitat a les universitats és l'objectiu del nou pla sectorial que dissenya el govern català. Si finalment s'acaba aprovant, la situació seria molt diferent a la del curs actual, que ha transcorregut principalment de manera telemàtica o híbrida. De fet, el percentatge de presencialitat ha estat molt reduït per la pandèmia. La decisió final s'ha de prendre en les pròximes setmanes abans que els estudiants hagin de formalitzar les matrícules. I els estudiants catalans contagiats en viatges de final de curs a Mallorca i a Menorca pugen a més d'un centenar respecte a les últimes dades. En el cas de Mallorca, els casos identificats passen de 132 a 166. En el de Menorca, els contagis es doblen en poques hores i passen de 76 a 153. I en viatges a Tenerife es mantenen els positius en 34, sense que s'hagin detectat nous casos. Gairebé s'han duplicat els contactes estrets, que ara són 2.334, més de la meitat durant del viatge a Menorca. I l'altra notícia del dia és que el govern ha aprovat avui la llei trans que permetrà l'autodeterminació a partir dels 14 anys. Conclou així una negociació que va començar el mes de març passat quan el Ministeri d'Igualtat va fer públic el text que havia redactat amb l'objectiu de despatolitzar el col·lectiu. Les organitzacions trans consideren que l'executiu ha incomplert el seu acord en excloure d'aquest els menors de 14 anys, persones no binàries i emigrants de la possibilitat de fer el canvi de registre. Moment pels esports. Teo Quintero s'ha convertit en el tercer fitxatge del centre d'esports.
Estic molt content de ser nou jugador del Sabadell. Tinc moltes ganes que comenci ja la temporada i poder posar-me la samarreta del Sabadell i donar-ho tot a la nova Creu Alta. Una abraçada, som-hi!
Són les primeres declaracions als canals oficials del club del central esquerrà, que ha arribat procedent de l'Hèrcules i que té 22 anys, per tant, ocuparà fitxa sub-23. El nou defensa arlequinat és barceloní, d'ascendència veneçolana, i acumula una quarantena de partits d'experiència segona B, sumant els 2 anys a l'Hèrcules i la temporada prèvia amb el Peralada. El periodista Pedro Vera, de Ser Alacant, destaca els seus punts forts.
Es un jugador alto que va bien en el juego aéreo, que tiene una muy buena salida de balón, un buen desplazamiento de 30-40 metros, muy preciso y sobre todo, bueno, pues lo que se le busca ahora mismo a un futbolista joven es que tenga proyección y yo creo que Teo Quintero la tiene.
Ara bé, Quintero no ha trobat mai una gran regularitat pel que fa als minuts jugats, però ara espera fer un salt endavant en la seva carrera. És, com dèiem, la tercera incorporació que ha fet el centre d'esports de cara al curs que ve després de confirmar-se els fitxatges de Joseba Muguruza i Emilio Bernat. En el vestidor entra un jugador que destaca per la seva joventut, però en els últims dies el Sabadell també s'ha assegurat la continuïtat del més veterà, Òscar Rubio, qui ha concedit avui una entrevista amb Ràdio Sabadell. Adriana Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Als 37 anys complirà la seva 5ª temporada vestint la samarreta arlequinada. És el premi al bon rendiment ofert enguany. Segons el lleidatà, la recepta per no afluixar el ritme és la de no deixar d'insistir.
Entrenar molt, ser molt pesat en el dia a dia, machacar-te tots els dies, no donar-te cap dia de no fer res, no? I al final pues, també és sort que he tingut la fortuna de no patir lesions greus, no? I toquem fusta que continua així. però bueno, també és veritat que moltes vegades al final no patir lesions també és del treball invisible que fas el dia a dia, no? I jo intento fer el màxim possible que estar a les meves mans per estar a les millors condicions possibles. M'està funcionant i continuaré fent-ho perquè crec que és una de les fórmules per seguir competint a l'edat que tinc.
El lateral no es va perdre la temporada passada ni un sol minut de tota la segona volta del campionat. L'entrevista sencera amb Òscar Rubió la podeu trobar avui al podcast d'estiu de l'Hotel Suís d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà 30 de juny, recordem, és el dia oficial en què finalitzen els contractes i encara s'han de resoldre els casos d'Adri Cuevas, Grego Sierra o Iker Undabarrena.
No deixem el centre d'esports perquè el futbol base del club està d'enhorabona després d'una temporada farcida d'èxits. Amb els 7 ascensos assolits per als diferents equips formatius, hi haurà representació arlequinada en les millors categories. Les últimes setmanes s'han certificat els ascensos de conjunts com els juvenils B i C a preferent o el cadet A i l'infantil A a divisió d'honor. El director esportiu de l'Obrador Arlequinat, Jaume Milà, es felicita per les conseqüències que tindrà tot plegat en el futur més immediat.
La veritat és que molt content. Sabíem que teníem bones plantilles, sabíem que havíem fet un treball previ abans de començar la temporada important, no només en relació a la confecció de plantilles, que ja sabem que els que juguen són els jugadors i tenir-ne de bons és important, sinó també amb el que fa generar l'estructura clara de com volem jugar, no? Aleshores, bueno, sabíem que estaríem a dalt amb algunes de les categories.
La bona feina feta a Olímpia ha rebut també en les últimes hores la felicitació del president del Centre d'Esports, Esteve Calzada.
Tenim el futbol base on, si amb el futbol del primer equip diem que volem estar al futbol professional, jo crec que després dels resultats d'aquesta temporada estareu d'acord amb mi que amb el futbol base ja hi som, al nivell del futbol professional, perquè tenim els equips al nivell dels Barces, Espanyols, Cornellàs, Dams i tots els grans referents que hi ha de futbol base a Catalunya. Per tant, felicitats a tots i òbviament, com a màxim representant del club, doncs extremadament orgullós, no?
L'únic contratemps enguany al futbol base arlequinat ha estat el descens del Benjamià, fet que impedirà tenir tota l'escala sencera a primer nivell. I a causa de la pandèmia, moltes de les competicions territorials han acabat tot just aquest cap de setmana, com per exemple la tercera catalana. Com els han anat els equips de la ciutat? Ho repassem amb el Sergi Parc.
Sense cap mena de dubte, hi ha hagut un equip que ha destacat per damunt de tots.
Can Rull, Rómulo Tronchoni.
L'equip de Numoski no només ha assolit l'ascens folgadament, sinó que ha acabat invicta amb un balanç de 16 victòries i un empat, acomiadant-se amb un triomf per 1-2 al camp del Can Mar Ripollet.
Planadeu, Roureda.
El segon millor equip de la ciutat del grup ha estat aquest debutant, després de consumar la fusió recentment. S'espera que se li atorguin els 3 últims punts per incompareixença del rival al Pueblo Nuevo i, si es confirma, l'equip d'Antonio Jara acabarà tercer. El tècnic reconeix que no esperaven estar tan amunt.
Cuando se empezó la temporada, el objetivo que nos marcamos, bueno, era pues intentar salvar la categoría lo antes posible. Lo que pasa que se fueron ganando partidos muy continuos y si no hubiera sido por las lesiones que tuvimos de Manel, que la lesión de Manel, la lesión de Adrián, la lesión de Juanma y jugadores que por circunstancias no han podido continuar en el equipo, quizá hubiéramos estado peleando hasta el último momento por el ascenso.
El segon equip del Planadeu Robordeda és l'únic que no ha jugat al grup 6è, sinó que ho ha fet el 9è i ha acabat en 15a posició.
Club Deportivo Llano.
Tornant al grup 6, a la part mitjana hi situem el Llano, 7è, que es va acomiadar amb una clara derrota per 4-1 al camp de l'Huracán de Barcelona.
Cercle Sabadellès.
Millor regús els hi va quedar als de la carretera de Bellaterra, 12ens finalment a la taula, després d'imposar-se per 4-2 al Matadepera.
Marina Can Gambús.
I acabem el repàs amb el 14è classificat. Això sí, l'adeu també va ser dolç amb el triomf per 2-0 sobre el Juan 23.
I acabem parlant dels Jocs Olímpics perquè David de la Cruz té l'esperança de poder-hi participar. El ciclista sabadellenc és a la preselecció, però el fet de no haver anat al Tour de França a jugar en contra seva. El seu equip, el Team Emirates, el va descartar a última hora quan tot feia indicar que seria cridat a files a la ronda francesa. De la Cruz, però, reconeix que el seu olímpic suposaria complir un somni, tot recordant els seus orígens.
Per mi seria un somni. Com sempre he dit, el fet de d'haver crescut amb l'atletisme més que amb el ciclisme, doncs quan un és atleta, doncs veu com el seu gran somni esportiu doncs als Jocs Olímpics. Potser quan un creix amb el ciclisme, el seu gran somni és el Tour de França.
Recordem que només 5 ciclistes per país podran anar a Tòquio. Mig minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 29 de juny, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.